La construcció d'una identitat, inclosa la identitat literària, passa també pels llocs que hem habitat. L'escriptora Stephanie Kremser sap que som en les coses i som en els espais, i per això ara ens regala un llibre deliciós, una memoir, és a dir, un assaig literari i memorialístic que ressegueix en passat, present i futur les més de 20 cases que ha conegut des de petita. Una poètica dels espais que és també poètica als objectes, un text que s'interroga sobre què vol dir casa, què vol dir arrelar o desarrelar, i que subratlla la importància de la memòria, dels records, de la literatura i de l'art. Llegim, per tant, amb Stephanie Kremser aquest llibre, Acció de Gràcies per una casa, editat per 1984, que és també la seva primera obra original en català. I, en conseqüència, parlarem també de com ha anat aquesta adopció, l'adopció del català com a llengua literària. Obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
La casa que vull que la mar la vegi i uns arbres amb fruit que me la festegin, que hi dugui un camí lluent de rosada, no molt lluny dels pins que la pluja mainen, per si em cal repòs que la lluna hi vingui.
Som-hi, obrim, per tant, saludant l'Stephanie Kremser, que t'ha ben tornat al programa.
Hola, què tal? Hola. Jo molt contenta de ser-hi.
I jo molt feliç que hi sigui. Jordi, bon dia, què dius?
Bé, molt bé. Hola, què tal?
Hola, Anna Vallbona.
Hola, què tal?
I Xènia Diaconova.
Com va?
Avui apadrinats per aquesta casa de Salvat Papaseit, amb la veu de Lluís Llach, no?, i la música de Lluís Llach, per celebrar aquest llibre, Acció de Gràcies per una casa, Stephanie Kremser, edicions de 1984, títol, si no m'erro, manllevat d'un poema d'Oden.
Així és, sí. Thanksgiving for a Habitat.
És preciós, que a més mig traduïu en una estrofa, si més no, a l'inici d'un dels capítols. Un llibre que dialoga, o jo m'ha agradat llegir-lo també en diàleg, amb Si aquest carrer fos meu, no? També un llibre teu d'edicions de 1984, que té ja 6 anys, si no vaig errat, i que parla aquest Acció de Gràcies per en fi, de cases del present, del passat i del futur, per dir-ho genèricament. Per tant, de la noció de pertinença, per descomptat de la memòria, per això és una memoir, per dir-ho amb el tecnicisme literari pertinent, diguem-ne, de cambres pròpies i de molta literatura, i d'artistes, no? I tot això en diàleg amb una biografia molt nòmada, no? Crec que he comptat 25 adreces, potser una mica més, no?
La casa del futur serà la 25a.
Veus? No està malament. No? I has trobat, a més, jo crec que literàriament té molta gràcia aquesta forma, que jo crec que t'hi sents molt còmode, perquè Si aquest carrer també, no?, feia servir aquesta idea de la memoir, que per tant barreja la literatura que a tu t'ha interessat, l'experiència transformada en un gest artístic, no?, i que com a lectora també t'interessa, i per tant aquí has trobat un camí molt fèrtil.
M'agrada molt aquest gènere, no sé, perquè a més és molt obert, no? Tens moltes possibilitats d'esplaiar-te, no sé, de trobar una construcció literària bona pel tema que vols en realitat explicar. I no, a mi m'agrada aquesta barreja entre la narrativa personal i explicar altres històries, anar obrint branques que tinguin sempre a veure amb el tema principal, que en aquest cas és casa.
Exacte. De cases en trobàvem unes quantes en Si aquest carrer fos meu. Una de les novetats que incorpora aquesta Acció de Gràcies, per dir-ho així, és estilística i lingüística, sobretot. No sé si marca aquest llibre un abans i un després, perquè hem de dir que és el primer llibre escrit en català per la Stephanie Kremser, no? Si aquest carrer fos meu, per exemple, és traducció de Marina Bornes, perquè s'ha escrit en alemany. I aquí, en el llibre anterior, també explicaves la convivència idiomàtica i de com, crec que el 2003, que arribes a Barcelona, no?
Sí.
Més o menys. I a partir d'aquí, doncs, aprens el català a poc. Clar, el català, no, que és la teva quarta, cinquena llengua? És a dir, portuguès, alemany, castellà...
anglès.
Per tant, cinquena seria?
Sí, a l'escola mica de francès, italià i el català. Va. És la setena.
Setena llengua. Clar, és que hi ha molta gent que diu, bueno, jo bilingüe o trilingüe i agafo la segona o la tercera. Com s'adopta una setena llengua com a llengua literària, amb tot el que, amb la dificultat tècnica que això implica?
Bueno, a més, ha aconseguit omplir un espai molt important dins el meu cervell. Ara jo crec que és portuguès, alemany i català, que tenen més o menys la mateixa força o el vocabulari, no sé. No, però en aquest cas no era tan difícil, perquè català el parlo a casa des de fa molts anys, més de 20, i és de la família latina, de llengües romàniques, aquí es diu llengua romànica, també, sí, no? I com, és com tornar a, una mica a casa, també lingüísticament, que seria el portuguès brasiler, que havia sigut al principi per mi com a llengua cultural, d'escriptura, i he fet un... He donat una volta molt gran via l'alemany i, no sé, m'he sentit molt, molt bé. I, a més, en aquest cas tenia tot el sentit no escriure en alemany, sinó fer-ho, provar de fer-ho en català, perquè aquí parlo d'experiències que he tingut aquí, a Catalunya, a Barcelona, perdó, fora de Barcelona, i al Brasil. Vull dir, aquí l'alemany no...
Clar, no hi surt, a Múnich, no? Els anys d'estudiant de cinema a Múnich no hi surten aquí.
No,
vull dir que
aquí no.
Surt
de
la casa
res.
Del passat, que és, són els 13 anys d'adolescència tan importants, no? Hi ha un moment que dius, és molt bonic com ho dius, és el teixit fundacional de la meva persona.
Exactament, clar. Sí, jo vaig veure dels 7 als 20 al Brasil, doncs és això.
Sí, sí, no? La casa, bueno, en surten moltes, eh? També surten la casa del bungalow de la Sunshine, aquesta família de ninos, o no sé, com seria introduït, fins, efectivament, al carrer Princesa, en fi, la casa de camp, hi ha moltes cases que, per descomptat, com que tenen un vincle a Catalunya, m'imagino que l'eina, en aquest cas literària, doncs era més fàcil, això que deies, no? Que era natural.
Diguem-ne. Sí, era natural, i gairebé lògic, gairebé em cridava que ho provés de fer-ho en català.
Parla també d'un dels problemes més inquietants, jo crec que d'aquest segle XXI, no? Que quan parlem de cases, parlem d'habitar espais, però també de ser desproveïts aquests espais, i per tant de desnonaments, de sensellarisme, de situacions dramàtiques, d'un neologisme que jo desconeixia, que és d'homicidi, no? És a dir, que no t'hi has posat per poc. No són, hi ha descripcions d'un present que no és només teu, no és només experiencial, sinó que descriu, jo crec que molt bé, una de les xacres del turbocapitalisme, no? Que és convertir un espai com és la casa en una moneda de canvi.
Sí, la casa, que es diu a vegades, no hi ha el dret de l'habitatge o de la vivenda, que no sé, pot ser que en el paper existeixi, però ja sabem com és de difícil, i de mantenir-lo, de tenir-lo, i com que penso que la casa és una necessitat urgent per tots, sempre, és així, hem aconseguit al llarg dels segles, els humans, a refinar-la, i fins a refinar el concepte casa i què vol dir, i amb la nostra cultura, cada cultura també té la seva aproximació, no?, a l'espai i de com viure'l, de com crear-lo. I jo vaig pensar, no sé, l'altre dia pensava, és una mica com la cuina, que la cuina també és menjar, és també elementar, igual que casa, i hem sigut, som molt refinats amb la cuina. Doncs per què no, pensava jo, fer un llibre que, clar, no és un bullir de la casa, però intentar ser tan, pot ser, delicat, refinada, bueno, no en el sentit de que em senti superorgullosa, no és això, sinó, o creguda, no?, sinó d'anar a llocs on no, jo fins ara no havia arribat, i de fer aquestes, d'ajuntar totes aquestes peces que vol dir casa per tantes persones diferents, tantes situacions diferents, amb temps diferents, però que sempre acabes amb aquesta idea del és elementar, és algo molt important, i és com el menjar, és com respirar, és com dormir.
Sí, sí, per descomptat. Ja, efectivament,
la teva... I escriure, perdones. Com
no, no, exacte. M'agrada molt tot el pack. Per quines cases voleu entrar, vosaltres, aviam?
Clar, jo ara sentint l'Estefi, a mi em feia pensar que aquest és un llibre en què la idea de casa es conjuga de moltes maneres, no? Fent el link amb si aquest carrer fos meu, tens la impressió que si aquest carrer fos meu et parlava del desarrelament, i aquí et parla, en certa manera, de l'intent d'arrelar, no? I de, mm-hmm. i de tenir una casa. Però què vol dir tenir una casa? Vol dir tenir-la en concret, un sostre, però també vol dir fer-la, crear-la, sostenir-la, no? El paper que tenen les dones com a element que fa casa, més enllà de qui posa les totxanes, no? És a dir, hi ha tot aquest seguit de significats que jo diria que són molt interessants perquè realment porten el llibre a llocs molt diferents. I llavors, també tinc la impressió que en aquest llibre, a diferència del que abans havia escrit l'Estefi, la sensació és que s'hi barreja molt més assaig i pensament. És a dir, aquesta barreja que dèiem, no? de memoir, de retalls biogràfics, que hi són, São Paulo, l'expulsió de Barcelona, no? del pis de lloguer per posar-hi pisos de superluxe, els detalls d'aquesta expulsió que són d'una sordidesa important. Però llavors també hi ha, penso, l'assaig literari amb totes aquestes idees que deies del domicili, és a dir, d'aquests... O els artistes que treus a ballar també, no? A Bourgeois, no sé, bueno, una pila, i cites, molt diferents, que això és molt divertit, no? Des d'Imma Monsó fins a Elisabeth Strauss, fins a Annie Ernaux. I llavors hi ha una altra cosa que és molt curiós, que a mi m'ha passat en aquest llibre, que és com acaba, bé, que tampoc és que fem cap spoiler, però al final d'aquest llibre et dona una idea de la casa també com un motor narrador i narratiu, i a l'acabar, és a dir, és un llibre amb una estranya força de contadora d'històries, estranya força que l'Estefi, vull dir. Ara sí, sempre parla com un fenomen paranormal. però és veritat que aquestes peces estranyament i no gens fàcil encaixen, i llavors aquesta espècie, diguem-ne, de monòleg final d'una senyora brasilera, dona de fer feines, amb el fil que al capdavall d'explicar la seva vida, però d'explicar com va tenir una casa o què va ser per ella casa seva, ostres, dona la idea de casa i fins i tot dona la idea de l'assumpció de la llengua catalana com a llengua literària, ostres, una mena de ressonància afegida, no? I aquesta oralitat, ja no sé si em passaré tres pobles, però jo quan estava amb la Severina, vull dir, perquè tens la sensació que estàs amb la Severina, hi ha una oralitat propera, estàs al seu, no sé, a la seva sala d'estar i t'està explicant la seva vida. Clar, hi ha una oralitat que pensava, ostres, és com si... quin viatge que ha fet la Severina, no? Que és del Brasil, ens ve una oralitat passada pel català que ha tingut, abans ha passat per uns timbres alemanys, però una oralitat en català que, a més, si tu la llegeixes, et recorda, pots pensar, per exemple, doncs amb alguns dels personatges, grans personatges de classe humil, que hi pensem poc, que sovint són de classe humil, de Mercè Rodoreda, no? I aquí faig el triple salt. L'Estefi va fer el postfaci del Carrer de les Camèlies, protagonitzat sí. per Cecília, una prostituta que explica la seva pròpia història. Clar, pensava, ostres, que màgic, no? I això, tot això a través del fil de la casa, vull dir que és també per dir, com començava, no? Que la casa es conjuga de moltes maneres i t'acaba portant a llocs molt diferents i fins i tot a sonoritats diferents.
La tenies clara, aquesta estructura, Estefi, d'arribar... Perquè, és, com diu l'Anna, no? És sorprenent i és hipnòtica aquesta veu final que vens d'una casa del passat, del present i del futur, pam, però arrelat de la Severina, no?
És que tot va començar amb la Severina.
De fet, és l'origen.
Això,
no? Llavors,
és l'origen. Sí, sí. És la Severina és aquesta, dona, no? de fer feines brasilera, que em va explicar la seva història amb àudios. Molts àudios, hores. Jo tenia hores i hores d'àudios i vaig fer tota la edició i correcció i canvis i també lingüístics una mica, perquè al Brasil és així, que les persones pobres analfabetes tenen una manera de parlar que no és la correcta, en realitat. No sé, aquí no existeix ben bé això. Però era interessant millorar-la, diguem-ne, sense, o sigui, fer-la més literària sense que perdi aquesta força seva, que és en realitat la història en si, aquesta és la força. I quan vaig buscar una manera d'explicar-la que tingués sentit aquí, també a Europa, vaig començar a veure els elements que sortien a la història de dona i casa, des de la mare fins, bueno, des de... tota la vida de la Severina, que ella sap explicar, sempre té aspectes que semblen dickensians i llunyans del nostre dia a dia, d'aquesta època nostra, però en realitat no, hi ha un eco, hi ha un ressò amb experiències més suaus, molt més suaus, molt més benignes, però molt semblants. I és quan vaig començar a pensar en aquesta estructura i com puc fer que les històries que vaig explicant en els primers tres capítols, després, d'alguna manera, el lector pugui ser conscient o no, però hi són. És com una repetició, però molt més brutal.
És molt bonica perquè ressegueix també el dictat de Vivian Gornick, que tu la cites, no? D'una forma, fragment d'una experiència. No?
Sí, és molt important la Vivian Gornick aquí, que amb ella vaig aprendre aquesta, una mica l'essència del memoir, no? La situació i la història, i sí, és que dones una forma, o, en aquest cas són els primers tres capítols, diguem-ne, sí. Són la meva experiència, no només meva, però a partir, és el punt de partida, sí.
No, i crec que sobre això és important remarcar que ara que pot semblar estem en una època més o menys de memoirs o que el retall biogràfic es posa de seguida en un llibre, aquest és un llibre que aconsegueix un equilibri molt difícil, perquè en tot moment tens la impressió, des de la Severina fins a això, la segona residència d'un poble de l'Empordà que es converteix en primera residència per força, tot això es posa al servei de tractar el tema de la casa.
Sí, sí.
No? I està ben enfocat, no hi ha un mirall adonista ni de broma. No?
Xènia.
Bé, jo tenia dues preguntes per l'Estefi. La primera és, precisament perquè ara ens explicaves que el punt de partida en realitat era la història de la Severina, que a mi m'ha impressionat molt. I clar, la primera pregunta és com vas decidir posar aquesta història al final i no al principi? Aquesta és la primera. I la segona, una mica tornant al tema del català com a llengua d'expressió literària que has agafat ara, doncs és també preguntar-te més detalladament com et sents quan escrius en una llengua que no és la teva, però ni de lluny, diguéssim, no? Cosa que jo també he experimentat, no? I per això també m'interessa si tens la sensació d'anar una mica a les palpentes i si això, en el fons, també és estimulant perquè és més interessant que no pas saber sempre cap a on vas. Doncs bé, són dues preguntes molt diferents, però aprofito per fer-les totes dues juntes.
Molt bé. Doncs amb la Severina començo amb l'estructura.
Sí.
Jo penso que la història de la Severina és tan crua i cruel i honesta i que sembla d'un altre planeta, que si ell l'hagués posat al principi... després d'això tota la resta, totes les altres històries no haurien tingut prou força, o no, sí, és una qüestió de protagonisme i o sigui, hauria matat les altres coses, però així al final té el seu propi protagonisme i cadascú pot triar en realitat que vol que sigui més, no?, impactant. I l'altra pregunta era la llengua. És un repte per mi. No vaig créixer aquí, no vaig anar a l'escola, no vaig anar a la universitat, mai vaig fer un curs de català. La vaig aprendre escoltant i parlant i llegint.
Doncs l'enhorabona, perquè...
Moltes gràcies.
Has tingut dos mestres i bona oïda.
Sí, a vegades em costa trobar una paraula, o, bueno, molt sovint, lluito molt amb els pronoms febles, són un mal son, encara. Faig errors, també, més errors quan...
Això em reconforta, jo m'hi solidaritzo, sí.
I parlar és més... Gràcies a escriure, tens el temps de corregir-lo, no? Parlant, no? Però només com a físic, a alemany ja em passava. Perquè primer vaig començar a escriure per mi i en portuguès. I doncs vaig canviar a l'alemany, que era una llengua materna, no? I tal, però vaig haver d'aprendre molt per poder escriure en aquella llengua. I sempre em costava, també. A vegades hi ha una diferència del portuguès o d'altres idiomes. I ara és com un gran... no sé, com una gran olla, carn d'olla. I vaig fent, però m'agrada molt. És això, és el repte.
Era una casa
casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número zero. Mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número zero.
Som-hi, seguim a Ciutat Maragda avui amb Stephanie Kremser parlant d'aquesta acció de gràcies per una casa, i celebrant també Vinícius de Moraes i aquesta casa feita com molt tuximero, no? Meravellosa.
Ara m'has deixat, perquè aquesta era una cançó de la meva infantesa.
Ah, sí,
ja? Cantava amb els nens, sí, veus? Aquella casa del número 0, està molt bonica.
És preciós, és un disc que té un Sergio Endrigo i un Garetti.
El carrer dels tontos, número 0.
Ah, sí, es diu, el carrer dels tontos, número
0. Sí, 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 l'italià és Via dei Matti, número 0. Que també la canta en el mateix disc, el Sergio Endrigo té la versió en italià.
Que bonic.
Sí, sí, sí. Molt bé, Jordi, què, aquestes cases?
Bueno, no, sí, deixa'm, a veure, com ho explicarem, això? Jo crec que deu ser la primera vegada que un personatge d'un llibre ve al Ciutat Maragda amb 9 anys, no? I jo sóc el marit, sóc un secundari sense frase.
Sí, sí.
I per tant, ara és una mica revolucionari que aquí aparegui el secundari sense frase del llibre.
Ara no et rebotis amb el creador.
No, al contrari, al contrari.
Però Jordi, escolta, tu també tens un conte on surt un Jordi Puntí.
Sí, bueno, o això és la, de l'autoficció.
La màgia de la literatura.
Que ja ets personatge reincident.
És quan l'autoficció es barreja amb la memoir, no? No, mira, jo diré una cosa que, clar, tot el que explica l'Estefi al llibre ho he viscut, evidentment, a primera mà. I crec que hi ha una cosa que les situacions, sobretot la part de la casa del present, que l'hem viscut junts, amb els drames i els problemes, i les... però jo sí que, com a observador privilegiat, m'he adonat molt sovint de dues coses. D'una banda, la sensació que l'Estefi d'alguna manera atrau coincidències bones i dolentes a vegades, com aquesta, de que ara mateix acabes de posar una cançó de la seva infantesa i ella no ho sabia, això és una coincidència.
No, jo tampoc.
I l'altra cosa és que, vivint-ho de prop, jo veia fins a quin punt, quan vivíem situacions dramàtiques i realment les explica d'una manera molt detallada i molt concreta, molt sovint l'art i la literatura eren un consol, o era la manera que tenies, i per això aquest llibre està tan ple també de referències. No són referències buscades per trobar, sinó que apareixen d'una manera absolutament natural, no? Perquè jo crec que la vida i la manera de viure de l'Estefi, això atreu amb una certa naturalitat, o amb molta naturalitat, que de cop doncs, et puguis trobar un poema de Philip Larkin que et parli d'aquella situació, o vagis a veure una exposició de Charlotte Salomon i potser al cap de mig any a tu et passi alguna cosa que et faci pensar en aquella exposició, no? O que acabis com ja era així també amb Si aquest carrer fos meu, des de la primera postal que rebia,
sí, sí.
Que era una postal que arribava 19 anys era potser, o no me'n recordo, molts anys més tard,
26 anys,
i això provocava un... Bueno, provocava la narració, no? Per què? Doncs com ha dit l'Anna abans, hi ha aquesta frase que apareix dos cops, que és però jo sóc escriptora, no? I això és essencial per entendre la teva mirada davant de la vida i de com expliques en una memoir. Hi ha un punt de partida que és el fet que ets un escriptor i que, per tant, allò que acabarà, tot pot acabar sent matèria literària, però no d'una manera gratuïta, sinó, com també explica molt bé la Vivian Gornick amb la situació i la història, d'una manera coordinada i que surti amb això, amb la naturalitat que, i alhora l'artifici que demana l'escriptura, no? Quin rotllo que acabo de...
Sí, clar, ja, jo crec que és una mica com... la memòria és molt important per l'escriptura, i la memòria no només de les teves vivències i experiències, sinó que no necessàriament han d'entrar als llibres o poemes o on sigui, però també la memòria de les lectures. I a vegades agafes, busques un llibre per una relectura perquè creus que allà hi havia alguna cosa, no?, que pot ressonar, que hi ha un...
Exacte.
I doncs és això, només que en el meu cas, com que també vinc del cine, vaig estudiar cine i dibuixo, doncs potser no tenia cap por de també introduir un Greenaway o una Salomón, o a part de les escriptores o dels poetes o el que sigui. Però és això, és aquesta cosa de la memòria que vas cosint, doncs, de... Sí, la tria, la... Sí,
perquè hi ha un altre company de viatge, que hi ha un marit en el llibre, com a personatge, però hi ha la cultura, la literatura, i és per tot, és a dir, una de les primeres, en fi, faleres, fins i tot obsessions a cada casa nòvaga, és trobar les lleixes, els prestatges per posar els llibres, les caixes, els llibres són tan presents que formen part, i al final és, com diu en Jordi, no? Natural que les referències surtin i brollin, fins i tot, no?
Sí, sí, és veritat, i a mi em fa molta gràcia tenir aquí el marit, el personatge, que de sobte té paraula, però
no me n'havia donat fins ara.
No.
Clar, jo
ja
també,
callo.
Agafant el fil d'això, sí que crec que el llibre ensenya molt aquesta idea com de voluntat de comprendre escrivint, és a dir, com l'escriptura s'obre pas per ajudar a veure i més clar, no? Que lliga amb el que deia en Jordi, de són situacions complicades, són situacions difícils, però la de quedar-se de cop i volta sense casa, posar-ho tot a un guarda... Ai, anava a dir un guarda-roba.
Un
guarda-mobles. El traster. És a dir, és que de vegades... És a dir, és una fina línia, perquè de vegades pots pensar que, home, està col·locant aquí a tot de cites per ensenyar que... No, són una mena de cites que es posen en un corrent de la comprensió de què està passant, no? I de la comprensió i l'explicació, i amb l'explicació comprens, i és una... Sí, està molt, molt lligat, i el llibre s'ensenya molt bé. Hi ha referències que són molt impactants, i aquesta idea, que potser és, això és una sola frase, crec que és d'Elisabeth Strauss, no? Però jo sóc escriptora, sí. Per altres raons també passa a ser el meu lema vital ara, però perquè en el llibre està molt ben portada aquesta frase, que és també és una frase de com és que estic escrivint sobre tot això, perquè certes coses les explico, jo que potser he collit, no sé, ara potser m'equivoco, unes mandarines, he fet una fruita confitada, he preparat la casa amb aquests rams fantàstics, les flors i les plantes tenen una importància que també m'admira, no? Però jo soc escriptora, és també una explicació de com és que trio això i com és que necessito aquesta escriptura per explicar què està passant també.
Bé, sí, tot això, jo m'he quedat embadalida escoltant l'Anna, bàsicament. Però també a mi m'ha fet il·lusió trobar-me, per exemple, el meu estimadíssim Josef Brodsky, entre els autors que cites, i l'assaig d'Una habitació i mitja, que he vist que citaves una traducció valenciana, sí. Que també n'hi ha una altra, del Xavier Pàmies, que està molt bé. Bueno, pot ser un exercici molt divertit agafar aquestes dues traduccions i comparar-les, perquè semblen dos llibres diferents, realment. Sí, sí, la del Xavier Pàmies està publicada a Días Contados i sí, sí, a mi m'ha remogut records personals també, perquè jo recordo perfectament d'haver anat a venerar aquella casa, aquell edifici a Sant Petersburg on havia viscut Brodsky fins als 32 anys, o sigui, fins als 32 anys va viure en aquelles una habitació i mitja amb els seus pares i hauria continuat vivint-hi segurament allà amb els pares perquè les condicions a l'URSS no permetien gaire que et poguessis emancipar, i hauria continuat si no fos perquè es va veure obligat a marxar de l'URSS, no? Perquè el que escrivia òbviament no era gens prosoviètic, i jo recordo haver anat a venerar aquella casa perquè Brodsky era un dels ídols de la meva adolescència de nena que comença a escriure poesia i busca referents i troba aquest gegant que és Brodsky, Llavors recordo l'acte fetichista d'haver anat allà a deixar unes flors a la placa, o sigui, a la lleixa que hi ha sota la placa que posa aquí va viure Brodsky. Recordo que va ser el primer dia que em vaig atrevir a sortir dels afores on jo vivia i a viatjar fins al centre de la ciutat, que era tota una odissea, viatjar fins al centre, i em feia una certa por, però bueno, tenia aquest objectiu noble de deixar unes floretes a Brodsky.
Que bonic.
Doncs jo hi afegiré un pas més, que és que a Nova York, una vegada estàvem a Nova York i vam anar al cinema a veure una adaptació d'aquest text, que tampoc és molt llarg, deuen ser 30 o 40 pàgines.
És un assaig,
no?
documental, no sé, cinematogràfic.
I la pel·lícula era una adaptació ficcionalitzada, però també hi havia moltes referències poètiques, això. I vam anar al cinema i era un cinema amb una sessió de tarda i devíem ser 8, 10 persones. Ens vam asseure i al cap de 5 minuts que comença la pel·lícula, a les fosques comencem a sentir gent que somicava, sí, i que plorava.
Ostres.
I que plorava. I era la sensació d'estar envoltats d'immigrants russos a Nova York, no?
Sí, sí, molt
probable. I va ser així, quan es va acabar la pel·lícula i es van encendre els llums, tots parlaven rus entre ells, devien ser 10 persones.
Sí, amb els ulls vermells, inflats.
Sí, sí, sí.
Clar, no, de fet, també hi ha una gran novel·la russa que parla una mica també de la relació entre ser escriptor i tenir una casa, però en un context molt concret. I estic parlant del Mestre i Margarita, no? Perquè allà hi ha uns escriptors que són oficials, que tenen el carnet d'escriptor perquè pertanyen a l'Associació d'Escriptors Soviètics, i això els permet tenir, bueno, no tenir cases en propietat, perquè estem parlant de l'URSS i no hi ha propietat privada, però almenys poder gaudir d'uns pisos molt grans o tenir unes datxes, no? Unes cases d'estiu on poden allotjar famílies grans i en canvi els escriptors que no tenen carnet i que no poden demostrar que són oficialment escriptors viuen amb unes condicions miserables, no? I és un llibre en què el tema de la casa hi és present de forma implícita però molt present, no? Perquè tots són escriptors que s'obsessionen amb el fet de tenir una casa o tenir la il·lusió de tenir una casa i poder demostrar que són escriptors de veritat per poder viure en algun lloc, no? Però en realitat tots aquests escriptors oficials són molt dolents, com es podeu imaginar, i l'únic escriptor realment bo que hi ha en la novel·la, que és el mestre, doncs és un fracassat en tots els sentits i mai de la vida. Bueno, sí, té un moment a la seva vida que té una mica de casa, però aquest moment s'acaba de seguida, no?
Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu guardo e sei de cor. Naquela mesa ele juntava gente e contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu fiquei seu fã. Eu não sabia que doía tanto uma mesa num canto, uma casa e um jardim.
Una casa, un jardí i una taula, Nelson Gonçalves, que ens explica tan bé i tan meravellosament i d'aquesta forma, no? La nostàlgia per aquella... És una cosa que m'encanta, aquest llibre. Som avui amb l'Stephanie Kramser parlant d'Acció de Gràcies per una casa, que és no únicament la poètica a l'espai, per dir-ho en baix l'art, que també surt aquí explícitament citat, sinó la poètica als objectes. Hi ha un moment en una... de les mudances forçades, no?, quan esteu preparant ja per empaquetar tot de coses, diu: una por fins ara desconeguda es va escampar dins meu. Si ja no puc tocar un objecte que he mirat durant anys sense veure'l, ja no sabré activar el record que s'hi conserva. Em quedaré sense una mena de llàntia màgica on, en aquest cas, el geni no compleix un desig per al futur, sinó que il·lumina la memòria del passat. És a dir, fins a quin punt els objectes són repositoris de memòria i de records, i en cada moment, no?, és una decisió enorme, d'una importància vital, tenir una cosa allà a posar, no?, el moment que també agafes unes flors per donar vida a un espai que no entenc encara, és a dir, com d'important són, no?
Sí, són tots gestos i coses que fem sense pensar, en realitat. És completament inconscient quan vivim a la casa i tenim tantes coses, o podem el gerro, o posem les flors al gerro, i vivim rodejats de coses, envoltats de coses que no veiem normalment, que ja ens oblidem, la làmpada, no sé, la làmpada, la taula, la tauleta, el sofà, el coixí, totes aquestes coses, però compten una història, compten la història de les nostres, dels nostres recorreguts, de herències familiars, de petits records o grans records, i això, donem per fet que hi són. I què passa quan de sobte ja no tenen espai, ja no tenen lloc, no? També era, doncs, una oportunitat per reflexionar sobre la vida dels objectes.
Sí, no, i fins i tot a vegades fotografiats, aquí hem de recordar que al marge de la coberta, que també la il·lustració és teva, no? Les fotografies són també fragments de memòria.
Sí.
Una clau, cobre un pany, no? Aquest tipus de gestos que són enormement significatius. No?
Sí, hi ha aquest projecte, no? que durant la pandèmia del lockdown,
exacte,
que demanaves a tota gent de tot el món que fotografies, que era un objecte...
Una porta, una finestra i un objecte.
Això.
Sí. Dins, a casa,
I la
no?
porta i la finestra, més o menys cadascú tenia la seva porta o la seva finestra, però no eren tan diferents. El paisatge que es veia sí que era diferent, però l'objecte podia ser molt diferent. No?
I era sempre curiós. Pensava, sí. Per què això, no?
Exacte.
Perquè una cistella embugada o una estatueta o una cafetera.
Sí, sí.
Clar, hi ha un moment que dius, la casa del passat conté totes les nostàlgies, també quan queda buida, fins i tot quan desapareix. No? I just abans hi ha un moment, perquè el llibre està ple de moments poètics, hi ha un moment d'una descripció dolorosa, però alhora molt bonica i molt aclaridora, que és quan et desfàs d'un seguit de coses que les portes al carrer de baix i la bossa es trenca en aquell moment i tornes a pujar a casa, i després quan hi tornes dius, en qüestió de segons les mirades alienes n'havien transformat el significat i anul·lat la història d'allò, d'aquella bossa, no? Que ja estava com esbarriada, crec recordar. Diu, vaig tornar a casa sense interferir, avergonyida, amb una sensació d'impotència absoluta. És feixuc dir adéu, pensava jo, quan no trobes cap sentit en un comiat. També pensava, sort de qui agafa el relleu, si no amb innocència, almenys amb ignorància. No? I clar, tu veus aquells objectes allà deixats de la mà de Déu i que s'han transformat en una altra cosa per la mirada d'algú altre, no? I aquesta part d'objectes que a mi m'ha fet pensar en un llibre que també per atzars, però com que l'Estefi Kremser convoca aquests atzars, gairebé el temps que sortia el seu llibre me'n va arribar un que es diu L'imant i les coses, de Mateu Coll, publicat al Lleonard Montaner, epíleg de Sebastià Perelló, que és un llibre que en el fons dialoga amb aquest moment del llibre de l'Estefi, perquè és un llibre que és com uns encants. És a dir, en Mateu Coll, professor de literatura durant molts anys a un institut, artista visual, ha acumulat objectes. És a dir, ha tingut una dèria per objectes de dins de casa, per teixits, per teles, i aleshores idea una mena de llibre que és una reflexió sobre aquests objectes, sobre què ens diuen els objectes, sobre la memòria, amb molt de detall, amb moltíssimes cites al voltant d'objectes i casa, i transforma el llibre en una mena d'encants, no? Que és molt curiós. Per tant, és això, per això et dic que estableix un curiós diàleg amb el teu llibre, és podem dir una mena d'assaig d'encants, però en què hi ha moltíssim detall, tant de l'objecte com de la cita, o de reflexions, és a dir, d'altres llibres, a altres autors, a altres cites, ficcions o no, que porten a la idea de l'objecte o del dins de casa, no? I em sembla, és un llibre curiós, que a més ho deia la Montse Serra Vilaweb, la va entrevistar, i vaig trobar que ho deia molt bé, la idea aquesta d'un llibre que porta una cadència pròpia, no? D'aturar-te i mirar aquests objectes i a veure què et xiu-xiuegen, no?
Doncs a mi em va molt bé, perquè aquesta mania o aquest desig de col·leccionar em porta amb un llibre també publicat per edicions de 1984, que és la novel·la Homer i Langley, de Doctorow, que explica la història real d'aquests dos germans, els germans Collier, que als anys 20 a Nova York, amb una casa que tenien a la Cinquena Avinguda, amb un cert pedigrí, diguem, van començar, es van tancar en si mateixos, van començar a col·leccionar i van acabar sent víctimes de la síndrome de Diògenes d'una manera absolutament bèstia, fins al punt que tenien un cotxe desmuntat al menjador de casa i moltes altres coses. Un dels dos germans hi ha un moment on queda sec, però continuen, l'altre decideix doncs que es quedarà a casa, no?, per cuidar-lo. No sé si recordava, és que clar, el vaig llegir fa molt temps, hi havia una nòvia, no? Un tenia una nòvia japonesa, pot ser? Et sona, no?
No, això no em sona. No, em sona que bueno, el cuidador és mort, el germà cuidador
és mort.
I l'altre acaba morint també, perquè... De fet, no hi ha ningú més
moren
enterrats. Que el troba dins d'aquest labirint.
Sí. Moren enterrats en la seva sobreproducció, sí. De guardar moltes coses, no? I els acaben trobant perquè els veïns l'any 46-47 evidentment senten una pudor, ja feia molts anys que sentien pudor i es queixant, però hi ha un moment on és insuportable i ell, finalment entra la policia i els troba. I avui dia, allà on hi havia hagut la casa dels germans Collier, hi ha un parc petit, que és el parc dels germans Collier, que és la seva manera d'honrar-ho. I alhora, aquest llibre em porta amb un altre, que és potser la gran antítesi, també publicat per 84, que és Vida de casa, de la Marilyn Robinson, en anglès Housekeeping, no? I que explica la història de dues germanes que viuen en una casa i que se'ls mor la mare es suïcida. Llavors aquestes dues germanes inicien un tipus de vida erràtica fins que apareix una tia que va viure amb elles i que és una tia que els hi transforma la vida, en el sentit que no volen... És una dona que no creu en el concepte de llar, sinó que diu que ha de ser oberta, les portes han d'estar obertes, la gent ha de poder entrar i sortir, i les dues germanes reaccionen de manera completament contrària. Una hi està molt en contra i voldria la vida ordenada que tenien abans amb la mare, tot i saber que els va portar, la va portar, vaja, a un suïcidi, mentre que l'altra, que és la germana petita, està encantada de la vida amb aquesta mena d'existència lliure, oberta, i aleshores aquest contrast, m'agradava molt comparar-lo també amb el contrast dels dos germans que es queden tancats, no? I té a veure una mica amb aquest rerefons que tu dius, que l'Estefi diu al principi de... i que l'Anna també comentava, no? La idea que els homes construeixen les cases maó per maó, però en realitat qui acaba fent la casa i qui entén el que és la, diguem-ne, la dialèctica d'una casa són les dones, no? Les que la vesteixen, li donen la vida.
Clar, no, idea meva és del Bachelard, Gaston Bachelard, que té aquest llibre, una filosofia sobre la casa, que es diu aquí, té un nom...
Poètica de l'espai, no?
Ah, sí, exacte, sí, la poètica de l'espai.
De fet, vam fer un maragda amb l'Andreu Gomila, que l'ha traduït en català, parlant tota l'estona d'aquest llibre. Sí, sí.
I vaig agafar aquesta idea per veure com la podia
clar
desenvolupar o trobar arguments a favor, no? o en contra, no sé. Però a favor, si ha acabat escrivint un llibre a favor.
Il était un petit homme, pirouette, cacahuète. Il était un petit homme qui avait une drôle de maison, qui avait une drôle de maison. Sa maison est en carton, pirouette, cacahuète. Sa maison est en carton. Ses escaliers sont en papier, ses escaliers sont en papier.
Coses per infants,
Sí, hi ha coses per infants que són meravelloses a la música. I hi ha dies, Estefi, que la música és diegètica, i parla del tema que toca, i avui anem de cases, feliçment. Jo volia incorporar també dues referències molt diferents en llibres sobre cases, que és en tot un gènere en ell mateix, no? En aquest cas de ficció. És un llibre d'un escriptor italià, es diu Giulio Alberico, que va publicar Minúscula, es diu La casa del 1908, i és una narració breu, més clàssica, on una casa, quan la posen a la venda, una casa construïda l'any 1908, explica allò de si les parets parlessin, no? Doncs parla i com, perquè explica la història de tres generacions de la família que l'habitava. Per tant, els drames, les alegries, les nissagues, les tragèdies, no?, que passen per aquestes tres generacions, la casa del 1908, insisteixo, en un to més realista, més clàssic, I un altre, que és un llibre que alguna vegada amb en Jordi n'hem parlat, és un llibre repte, és un llibre desafiament, és un llibre atrevit, és un llibre impossible per alguns. És una meravella que es diu House of Leaves, La casa de les fulles, de Mark Danielewski, un llibre que s'ha publicat l'any 2000 en anglès i que aquí va traduir amb gosadia Pàlido Fuego i Alfa de Cai. Dic amb gosadia perquè és un llibre tipogràficament molt complicat, que a vegades l'has de girar 180 graus per llegir-lo, on combina tot tipus de tipografies, notes a peu, i on hi ha, és una mise en abim, on hi ha narradors, i el coneixes? De narració, dins de narració, juga amb aquesta idea del manuscrit trobat, llavors el manuscrit trobat remet a una pel·lícula, que és la pel·lícula dels Davidson, al voltant d'aquesta pel·lícula i del misteri dels Davidson, tot és un enigma de la casa de Virgínia on van a viure, i de cop i volta, el dia que estan prenent mides, descobreixen que és més gran per dins que no pas per fora, no? I descobreixen una habitació que no havia de ser allà, i quan l'obren hi ha un passadís que és gairebé infinit, com si fos un conte d'aquests a Borges, no? I comencen a aventurar-se en el passadís i troben una sèrie de misteris i més portes, i ja no explicaré res més per no aixafar cap guitarra, però és un llibre fascinant, que s'ha de llegir també en dosis homeopàtiques, perquè no és fàcil de la lectura. Te'l recordes, tu, aquest, eh?
Sí, sí, en un magatzem gegant a Sant Just d'Esvern hi ha una casa, hi ha una, diguem-ne, una habitació que és un traster. Dintre d'aquesta habitació traster hi ha una capsa de llibres, i dintre d'aquesta capsa de llibres hi ha aquest llibre, i en aquest moment està allà des de fa dos anys. I un dia el rescatarem.
Però el bonic és la idea aquesta, que una casa que per dins és més gran que per fora, i en realitat totes les cases ho són quan són petits. Quan són petits és més gran, i quan tornes a una casa de la infantesa penses, però no era molt més gran? És així? És maco, eh?
Sí, sí,
aquí
no,
han agafat una cosa que és real.
Sí, 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 és la mirada de, no? La mirada adulta o de tot. Sí. Jo recordo el pati de primària.
Sí, els sembla, espais
canvien. Em semblava gegant, exactament, els espais canvien. Sí, sí.
Bueno, jo volia també llegir dos poemes, si em permeteu. Bueno, és que m'agrada molt llegir poemes, ja ho sabeu. No?
M'agrada molt, el formalisme, si em permeteu, quan saps que t'ho demanarem. De fet.
Us ho agraeixo. Doncs sí, volia començar amb un poema de Jaume Collmariner, del llibre Un arbre molt alt, que ja té uns anys el llibre, però continua sent molt bo. I, de fet, la paraula casa, en tot el que escriu el Jaume, en poesia, és una paraula constant. O sigui, si haguéssim de fer un càlcul de quantes vegades fa servir la paraula casa, no acabaríem mai. I en aquest llibre, doncs, hi ha un poema que es diu Les oliveres, i que diu: la casa dorm. Fa molt de temps que aquesta casa dorm. Enduta més o menys pel vent, empesa amunt i avall pel vent que es mou per dintre seu, per sobre seu. És com si hagués marxat, però el seu cos el podem veure. Veiem les portes, les corts i el pomer bord, els camps, però no hi és. S'amaga tot a somni endins i no sap com sortir-ne, que hi té la bassa i el rebost, que hi té la cuina. I ara que és tard, que ja entra el vespre i els gossos callen a les cases del voltant, i tot es veu amb una llum de terra eixuta, ara, amb el vent, la casa fa mig que es desperta, però només es mou. Potser obre un ull i estira els camps, però avui no, que no s'aixeca, que encara queda molt. La casa dorm i espera el vespre bo. Fa molt de temps que aquesta casa està dormint i es va enfonsant endins del fang i endins de l'aire, endins del vespre i endins seu, i no en sabrà sortir.
Que bo. Mm-hmm. Jaume Coll, últim premi Carles Riba de poesia, no? Recordeu?
Sí, sí, sí,
per aquest llibre, l'any 17, pot ser, aquest llibre?
Perquè Gabriel Ferrater?
Va venir...
No, Ausias Marc. Si
va
no
venir
és l'un, és l'altre. Algun dia li caurà el Ferrater, també.
Sí. Va venir a dir alguns poemes en aquest programa.
Ah, sí?
D'un arbre molt alt. Te'n recordes, Jordi?
Sí, sí, tant.
Estefi, pensava ara, tu que el món del cinema el domines i t'interessa i el coneixes bé, Valor sentimental l'has vista? La pel·lícula.
Sí, sí, la
que va guanyar, la pel·lícula noruega que va guanyar l'Òscar el millor...
Ai, perdona, sí, sí, pels títols, sí,
perquè,
tant,
per, tant. Perquè la casa allà és, sí, vaja, protagonista, sí, absoluta.
Absoluta,
i també,
sí,
comença una mica com el llibre de Richard McGuire, Here, els primers 10 minuts, la casa explica diferents generacions, sí, de, no, i diferents, sí, moments de...
I és una molt bona pel·lícula, eh?
Molt
que
bona
hi ha una part d'això del que dèiem de poètica, de... de memòria, de pas del temps, sí, no sé, una cosa una mica cap al far Virginia Woolf, també, no?, de com aquella casa sap més coses, no?
Sí, i com si fos només apta o capaç de cuidar de les persones segons la constel·lació, no?, dels familiars, i que deixa de funcionar quan mor la mare, o si és veritat. I el xoc que quan al final veus la casa canviada, sí, des de fora.
Sí, molt bé, esquivant l'espoiler.
I com ens, no? Sí. Això ens toca, sí, sí. No havia entès el títol perquè el coneixia en anglès.
Clar, sí.
A vegades sí. Em passa això.
No, és normal, si són 7 idiomes o 8 que tens al cap, si no et passa...
Clar, jo he sentit un soroll d'idiomes posant-se...
Sentimentals.
Obrir i tancar calaixos.
Com un ordinador molt antic.
Exacte. El mateix títol remet també a la importància dels objectes, si recordeu, en la trama, no? El valor sentimental que
li donem. Sí, sí. El Segarra en deia l'ànima de les coses, no?
Això mateix, sí. Espera, tenim la Xènia. Vols presentar-lo o in media res?
No. Sí, simplement dic de qui és i d'on surt. Del poeta peruà Eduardo Chirinos, que va morir molt jove, però és boníssim. I el llibre es diu La naturaleza muerta con moscas, un títol que promet. I aquí hi ha un dels poemes més lírics, més lluminosos del llibre, es diu Tu casita en la Toscana. I fa així... Por un mes y dos semanas tuviste tu casita en la Toscana. Un camino de pinos y cipreses nos conducía en coche a la montaña. En un campo de romeros, girasoles y lavandas, como un cuadro en el museo, aparecía de pronto tu casita de Toscana. La casita era de piedra, tenía techo a dos aguas y un granero enorme de piedras y de lajas. Era tan linda tu casita en la montaña. De mañana abrías los postigos, y la luz iluminaba los rincones donde duermen calentitas las arañas. Por las tardes los cerrabas por la niebla, por el rocío que humedece las noches encantadas. Solía visitarte los fines de semana. Era tan romántico amarse en tu casita de Toscana. La cama de madera crujía, la cama de madera cantaba. Todo era tan bonito que parecía que soñaba. Un enjambre de abejas susurraba a través del cristal de las ventanas. A las abejas les atrae el olor de las lavandas. Pero eran muy amables y ninguna nos picaba. El agua de la ducha caía gota a gota y muchas veces se acababa. Pero ¿a quién le importa el agua en las noches estivales de Toscana? Sin que te dieras cuenta, un día pasaron 6 semanas y dejaste para siempre tu casita en la Toscana.
Sí, ara la trobaria a Airbnb, la casita en la Toscana. No? Això em recorda, la Toscana situada, però sí que és un dels espais on hi ha aquest tipus de llocs que la Stephanie Kremser també en fa un elogi viu, i perquè és natural que així sigui, que són les residències d'escriptors. No? Mm-hmm, que és un tipus de llar efímera que ocupes per un temps molt concret i molt determinat, on dius, sempre hi ha una finestra que dona a un paisatge espectacular, no?, a la natura, i que és el privilegi creatiu que et permet, doncs, estar 15 dies, 3 setmanes, un mes, concentrada en un projecte. Això és un regal.
Un regal meravellós, que a més t'allunya de casa teva i totes les tasques que has de fer a casa teva. No has d'anar a comprar, no has de cuinar, bueno, en el millor dels casos.
En el millor dels casos.
Tens una vida de luxe que és només el luxe de la lectura i escriptura. És fantàstic.
Sí, és el...
Ara aquí el marit, per això...
Ara.
Entra per dir que al mateix temps... no n'hi ha prou, i moltes vegades t'has de fer teu aquell espai, també. I fins i tot el quadre que et van posar...
O
no sé si ho heu fet alguna vegada, que entres en una habitació d'hotel, hi ha un quadre horrorós, i dius, jo no puc passar ni una nit en aquesta habitació amb aquest quadre. Llavors el despenges i el guardes a sota el llit.
Home, en una nit encara no ho he fet, però en un parell de setmanes, segur.
Ho recordo.
I a més, afegiria que el moment aquest de la descripció, del passatge a residències d'escriptors, també és un moment que l'acabes aprofitant com per ensenyar el pas del temps, que és important en aquest llibre, perquè acabes com dient una cosa que no ens hi hem d'agafar el peu de la lletra, però dius, la residència d'escriptors són per gent més jove. No? I és com una frase allà posada, però ha estat una mirada retrospectiva també com del pas per allà i ara sóc en un altre lloc. No? I aquesta sensació de pas del temps, ostres, va xupant el llibre, xupant de xupar, no? I va sent, no? I és molt curiós, perquè per això dic que és un llibre que dialoga moltíssim amb l'interior, però la mirada s'ha bellugat, no? No només pel pas dels anys.
Però no només, però sí, hi és, i jo crec que és perquè també això que deies, David, al principi, que és la primera vegada que vaig poder escriure des d'un arreglament. Després de molts anys, però més de 30 anys, i perdre, bé, entès què és, he estimat molt aquesta situació, estava superconfortable, i perdre-la, i amb això, doncs, és un doble pas, és parlar d'un sí, o fins a, no sé, anar pensar ara un nou moviment, perquè el temps i també el moviment de l'espai ara no cal, però no cal, pareu màquines, no, com diu aquí, deixa'm estar tal com era, i això també evidentment m'ha fet pensar en aquestes coses, i la cosa de les residències literàries, que crec que evidentment no és així que són només per als més joves, perquè a mi després em van donar una.
Exacte.
Molt inesperadament, sí que ho vaig intentar, no? Em vaig presentar, però no em comptava gaire, i és maco quan hi ha la barreja també intergeneracional, perquè puguis compartir taula i passejos, no sé, amb persones d'edats diferents. Sí, però sí, sempre és un privilegi, això sí, sempre.
Hi ha una... Després de 24 cases, Steffi, hi ha un moment on dius, hi ha aquests compassos temporals que estructuren el llibre, no? Passat, present i futur, i dius, la casa del futur és sovint un indret que només existeix a la nostra fantasia, no? I que té, segons quina lectura puguis fer-ne, pot dir, no, té un punt d'impotència o de cosa frustrant, de dir, per molt que pugui arrelar, trobar el lloc ideal entre les possibilitats, no? entre el somni i l'ideal, continuarà sent una fantasia.
Sí, és així. Ara us recordo una pel·lícula que era Caro Diario, del Nani Moretti,
sí.
I Nani Moretti, que estava molt bé allà on era, sí que anava amb la seva Vespa per Roma, amb la seva companya, a mirar cases.
Tots ho fem, no?
I tots ho fem.
És una...
Sí. És sempre pensament, a mi, algo més, això pot ser, això seria perfecte, no? És com si no estiguéssim mai contents amb allò que tenim, però no crec que és ben bé això. És com, és la curiositat i també la imaginació que no s'atura. Esperem que no s'aturi mai, si no, no obriríem llibres desconeguts.
Era una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina. Non si poteva entrarci dentro perché non c'era il pavimento. Non si poteva andare a letto in quella casa, non c'era il tetto. Non si poteva fare pipì perché non c'era vasino lì. Ma era bella, bella davvero, in via dei matti numero zero. Ma era bella, bella davvero, in via dei matti numero zero.
Som-hi, és una gran adreça, via dei matti numero zero, que ens va portar, jo sempre recomano aquest disc, La vita, amico, e l'arte dell'incontro. Vinícius de Moraes, Sergio Endrigo, Giuseppe Ungaretti, Ungaretti per ser recitant fatal, declamant aquella cosa que feia, Ungaretti com a declamador, com a recitador, us el podeu perdre, els altres no, que eren grans músics. Stephanie Kremser, gràcies per tantes cases i sobretot per posar-les en una memoir tan interessant, que parla no només de les teves biografies domèstiques, diguem-ne, sinó de totes les cases que hem tingut, que hem habitat, de què vol dir habitar un espai, què vol dir els objectes que també l'ocupen, i per tant del passat, del present i del futur de tot, sigui una fantasia. Acció, gràcies per una casa, edicions de 1984, i a més, feliç estrena en català com a llengua literària. Enhorabona, perquè està escrita meravella, vull dir que no... Endavant per molts anys.
Moltíssimes gràcies.
Que ho veurem en català també. Jordi, que vagi molt bé, marit.
Que vagi bé.
Fins aviat, Anna.
Que vagi bé.
Xènia, Núria Ventura, en Rosa Sillo, i Sergio Andrigo, som-hi.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
In via dei matti numero zero. Era una casa molto carina.
Senza soffitto, senza cucina. non si poteva entrarci dentro,
perché non c'era l'impavimento, ma si poteva andare a letto in quella casa, non c'era tempo, non si poteva fermarmi qui, perché non c'era l'impavimento.
Ma era bella, bella davvero,
il mio legato numero zero.
Ma era bella, bella davvero, in via dei matti numero zero.
Era una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina. Non si poteva entrarci dentro, perché non c'era il pavimento. Non si poteva andare lento, in quella casa non c'era il vento. Non si poteva fare la pipì, perché non c'era il bacino lì. Ma era bella, bella davvero, in via dei matti numero zero. Ma era bella, bella davvero, in via dei matti numero zero.